Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont s'ha dirigit als presents al vestíbul del Parlament pocs minuts després que l'hemicicle aprovés la declaració d'independència i instés el govern a aplicar-ne els efectes per obrir un procés constituent. Puigdemont ha dit que s'ha fet un pas avui llargament esperat i lluitat, alhora que s'ha adreçat als ciutadans de Catalunya per dir-los que arriben hores en què a tots els tocarà mantenir el pols del país en el terreny del civisme i de forma pacífica. Puigdemont també ha subratllat que, sens dubte, són les institucions i les persones les que construeixen el poble i la societat. Recordem que el Parlament ha aprovat la declaració d'independència instant el govern a aplicar els seus efectes per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 en blanc, amb els diputats de Ciutadans, el PSC i el PP absents de l'hemicicle en els últims moments. Les propostes de resolució de l'oposició havien quedat rebutjades. També hi ha hagut algunes reaccions. Per exemple, el primer ministre belga, Charles Michel, ha recordat en una piulada a Twitter que una crisi política només es pot resoldre a través del diàleg i ha fet una crida a la solució pacífica. Puigdemont li ha respost, com també ha fet, amb el president europeu Donald Tusk, dient que hi ha hagut diàleg i s'ha intentat la solució pacífica. També hi ha hagut reaccions a l'estat espanyol en l'àmbit polític. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expressat el rebuig més profund dels socialistes a la resolució aprovada avui pel Parlament. Així ho ha dit. Ha assegurat que Catalunya seguirà sent Espanya i ha acusat Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras de ser els responsables de la fractura de la societat. Això el dia en què el Senat ha donat via lliure al govern espanyol per aplicar l'article 155 a Catalunya. Rajoy ha convocat dos consells de ministres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Quanta guerra.
Marina Rossell canta en directe les cançons de la Resistència i una selecció de cançons de George Mustaquí. On? A la sala El Torí d'Olot, el diumenge 5 de novembre a les 6 de la tarda.
T'he dut amb mi, arreu on tu em vas dir.
Una oportunitat única per escoltar l'obra més sòlida dels últims anys de Marina Rossell. Diumenge 5 a les 6 de la tarda a Olot.
Per tal de ser més lliure.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Us parla, com cada dia de dilluns a divendres a aquesta hora, l'Ignasi Miranda. Això és el mirador de l'actualitat. Comencem el nostre temps d'anàlisi. Naturalment, la declaració d'independència aprovada aquesta tarda a primera hora pel Parlament de Catalunya i la decisió del Senat, aprovada ja també, d'aplicar a Catalunya l'article 155 de la Constitució, constituiran avui el nostre tema de diàleg. Ens preguntem si la possibilitat d'evitar la fractura institucional, política i social encara hi és, o si aquesta fractura pot ser ja un fet. Hi haurà encara espai per al diàleg, per a altres alternatives que no siguin l'aplicació total de l'article 155 o l'efecte que pugui tenir de trencament aquesta declaració d'independència? Encara són possibles unes eleccions, com ara fa poc més de 24 hores tothom pensava? És possible l'acord? De tot això, i amb la tranquil·litat, però també amb la tensió i en alguns casos també l'emoció del moment, en parlem avui en el nostre programa. I us preguntem com reaccionareu els propers dies o potser les properes hores davant la situació a Catalunya. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, em sumaré a les protestes contra la intervenció de la Generalitat. La segona, manifestaré el meu suport a l'article 155 perquè és necessari. O la tercera, seguiré demanant diàleg i una solució acordada al conflicte. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o, com sempre, enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ja us avancem que aquesta pregunta també estarà durant el cap de setmana, per tant, podeu votar ara i també després de 6:45 quan s'acabi el mirador durant les properes hores i el cap de setmana. Saludem els que ens acompanyen avui. Tenim Toni Florido, que és militant del PDeCAT i també president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Senyor Florido, bona tarda.
Bona tarda.
També saludem una altra representant política de partit, Mònica Lafuente, membre de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya. Gràcies per haver vingut. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Saludem també Joan Pallarès, historiador, col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Bona tarda.
Bona tarda. No sé si dir Salut i República avui.
Bé, doncs pot dir-ho amb tota llibertat. Gràcies. I també saludem Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Sí, com sempre, en aquest col·loqui intentem que les paraules siguin amb respecte, però expressades lliurement per cadascú, a favor de la República o a favor del manteniment d'una Catalunya dins d'Espanya. Però en el moment en què ens trobem ara, quina és la situació que veuen vostès? Què en pensen? Si volen començar els polítics o els no polítics, però tots són polítics, em deia Joan Pallarès abans de començar.
Bé, jo vull expressar personalment el meu goig. O sigui, jo realment estic molt content, feliç, perquè per fi una cosa que molts esperàvem i somiàvem deixa de ser un somni, com parafrasejant una mica Theodor Herzl, que si volem no serà un somni, i la República Catalana és una realitat que comença, que jo espero i demano que tingui un camí bo i, per tant, com m'imagino que faria la Gran Bretanya amb Escòcia, que segurament parlarien i arribarien davant d'un repte polític, a un acord polític, doncs que aquest recorregut sigui d'aquesta mena. Jo demano, amb les preguntes que heu plantejat, evidentment em sumaré a les protestes contra la intervenció de la Generalitat, si és que es produeix, però també seguiré demanant diàleg a una solució acordada. Vull dir, crec que són compatibles.
Vostè té el cor dividit entre la primera i la tercera opció.
Sí.
Hem de dir que la tercera està sent, no sempre ho diem al principi, però avui ho diem, està sent la més votada, la tercera. Seguiré demanant diàleg i una solució acordada al conflicte. Sembla que hi ha més sensació de demanar això que no pas potser de sortir al carrer, tot i que és possible que surti gent al carrer, naturalment.
És que sí, tant de bo no haguem de sortir al carrer per res.
Bé, Mònica Lafuente, però si volen els altres, també l'ordre és igual.
Bé, jo em preguntava com estàvem nosaltres. Jo, anímicament, sí, trista i amb molta incertesa, perquè no discuteixo que hi ha gent que en aquests moments està feliç, però, en certa manera, és una felicitat, m'imagino que sostinguda, perquè, clar, diem, de les tres opcions que li donem a la ciutadania, el diàleg i una solució acordada al conflicte, que és la majoritària, la que vol el ciutadà, i jo, evidentment, és per la que he lluitat fins l'últim moment i el meu partit ha fet, contravé o és contrària a una DUI i al 155. És a dir, aquests són dos extrems que, evidentment, una part de la societat gran no volia. S'ha efectuat una, evidentment, s'efectuarà l'altra, no sabem com serà, evidentment que esperem que amb el menys mal possible per el nostre autogovern i per les nostres institucions, però una cosa ha sigut la reacció de l'altra. Per què? Perquè no s'ha fet política, perquè no ha hagut diàleg, perquè cap de les parts l'ha volgut. I fins l'últim moment, i sap, perquè a més els mitjans ho han dit i s'ha constatat, els socialistes hem intentat que això fos així, però ni una part ni una altra des de fa massa temps no han volgut que s'arribés amb aquest diàleg, que per això em sobte que ara diguem diàleg i una solució acordada. És que era impossible. Si tu declares la DUI, de veritat, ahir, i ho dic perquè ho dic amb franquesa, la intervenció del president Puigdemont, me va donar la sensació que ho feia amb la mà al cor, però que hagués sigut el més apropiat en aquell moment. Haver arribat en aquell moment, que jo crec que tot el camí de la independència o el procés, o com se li deia, no?, el full de ruta cap a la independència, s'havia efectuat, però ahir hagués sigut democràtic de veritat, frenar, convocar unes eleccions, convocar-la el nostre president de la Generalitat, perquè ara qui les convocarà, i això preservava les institucions i apaivagava una mica el conflicte que hi ha, perquè evidentment hi ha conflicte al carrer.
Mm-hmm. Bé, senyor Batlló i després senyor Pallarès.
La situació jo la veig dantesca, realment dantesca. O sigui, com a mai l'havia viscut jo, diguéssim, des del punt de vista de la política, no? Penso, discrepo francament del Toni en el sentit de que per mi la declaració de la independència o la república, podríem dir la república catalana, no és una realitat, no la és, des del moment en què el Tribunal Constitucional ja ha anul·lat aquestes resolucions que ens han pres avui, i per més enllà de si són inconstitucionals o si són il·legals, jo el que trobo és que, com que penso que aquests polítics, el senyor Puigdemont i el seu govern, o ho pensava francament, són gent civilitzada, com poden dir que aquesta situació ha estat o s'ha arribat democràticament? La democràcia no és el que nosaltres vulguem. La democràcia és una cosa. Un no pot dir atribuir-se el significat d'una cosa. I la democràcia són majories. Llavors, aquí no hi ha hagut una majoria. No hi ha hagut una majoria perquè en l'Estatut ja es demana una majoria per temes molt menys importants que per declarar la independència. I, per altra banda, atemorissat. O sigui, per què? Perquè l'aplicació del 155, com que, diguéssim, ja sabem que és un article que no s'ha utilitzat mai, ja veurem si això pues, com acaba, perquè si tu utilitzes la força com a mínim, diguéssim, o no vols, diguéssim, o no permets que s'apliqui clarament això, doncs pot acabar amb aldarulls i, francament, molt trist.
Bé, esperem que no acabi malament per la cohesió sí, però, social i per la convivència.
Sí,
i per la pau, sobretot.
Sí, això seria el pitjor, però em temo molt que no serà així.
Senyor Pallarès, completem la primera roda així.
Primer, avui no m'hi tret la tristesa encara de pensar que hi ha dues persones, i moltes més també, però hi ha dues persones especialment per nosaltres que estan a la presó, i evidentment no crec que tinguin cap delicte, vull dir, estan per raons polítiques.
Evidentment es refereix a Jordi Sànchez.
N'hi ha altres també que no tenen delictes de sang i també estan a la presó encara per delictes, però bueno, deixem estar amb aquests dos. Per un altre cantó, bé, jo del dia que vaig néixer no me'n recordo i llavors celebro sempre els aniversaris. I realment els aniversaris és el que realment pots sentir orgullós, no? De veure si allò ha anat bé o no ha anat bé. No sé, jo celebrar-ho, doncs no sé, avui no crec que faci cap celebració en especial. Jo suposo que dintre d'un any, sí, i si Déu em permet viure el desè aniversari, doncs llavors jo estaré molt, molt content. Després, sí, és cert, està parlant de diàleg, hi ha molta gent que no estem d'acord ni amb el 155, ni tampoc amb el mòdul tal com s'ha portat, però sí que és cert que, bé, aquí, per exemple, el PSC, la Mònica ha comentat la seva postura, que em sembla molt comprensible, i a més l'entenc perfectament, perquè ells toquen govern municipal. I, evidentment, això els fa estar al costat de la gent. I aquí, evidentment, hi ha molts ajuntaments aquí a Catalunya que estan governats pel PSC i els fan entendre el dia a dia del que és el que vol el ciutadà i escolten el ciutadà. Això és possiblement la postura que han adoptat, té molt que veure amb el seu municipalista. I després, home, hi ha dues coses més que afegir. Una, que bé, sóc el més vell d'aquí, i al cap de tants anys de ser separatista, ja sempre que dic que mai he sigut independentista, sempre he sigut separatista, jo sóc dels d'abans, doncs, home, avui per fi és el dia que dic, home, em podré treure això del damunt, és a dir, al final podré pensar en una altra cosa. Bé, això seria molt, molt important. I l'última reflexió és que realment jo m'estranya, he sentit, he escoltat alguna veu amb alguna altra tertúlia, la del Manuel Millán, concretament, demanant la dimissió d'en Rajoy. i em sembla que és perfectament coherent. És a dir, ha sigut un dels culpables d'arribar a aquesta situació, i a mi el que m'estranya és que per part espanyola no hi hagi gent demanant la dimissió de la persona que realment nosaltres podem tindre també passar comptes amb qui sigui, però ells també han de passar comptes amb qui sigui, i s'ha arribat a aquesta situació gràcies a la imperícia d'un pilot que realment no té el títol ni de petrodollar.
Deixi'm dir, senyor Pallarès, que vostè s'ha definit com a separatista o independentista dels d'abans. Aclarim que vostè va tenir, encara que ara no és polític, però va tenir una militància a Esquerra Republicana. És curiós que va deixar Esquerra Republicana fa uns anys, però manté les idees, no?, d'alguna manera, o semblants.
Evidentment, sí.
A la seva manera, però les manté.
Sí, però evidentment, si vaig deixar un partit i vaig marxar ja fa 8 anys. Quan va començar, precisament, tota aquesta moguda? Quan llavors va començar a ser tothom independentista. Doncs llavors va ser quan vaig marxar jo. Potser és perquè no hi estava del tot de gust amb aquell partit i amb algunes persones d'aquell partit.
Bé, doncs també diem això perquè dona la sensació que tot el que està passant amb aquest procés, amb aquesta mobilització política d'uns i altres, potser va més enllà dels partits, si ho diem amb tot el respecte als partits, que continuen tenint el seu sentit i la seva aportació, no sé si per part del PSC o del PDeCAT, que a més és un partit nou, no? Hereu de l'antiga Convergència, però és un partit nou. Vaja, no sé...
Que transcendeix dels partits polítics, és evident. I així ha de ser, perquè la política sempre s'ha viscut al carrer. Una altra cosa és que la solució l'hagin de donar al carrer, perquè els polítics per això estan.
Clar, estan per solucionar.
I per exercir la política. I la política és diàleg, negociació i pacte. I això és el que ha faltat. I només podríem anar dient, al final la posició és la que tenim i podem... Però és veritat que sobte que una qüestió com aquesta, deien, som una majoria, no sé, bueno, el poble, perquè clar, s'ha apel·lat al poble a decidir, la majoria ha decidit i tots estem allà dintre, quan se constati, a més és evident, que hi ha dos mons, diguéssim, no? No són homogènics. Però quan mires els vots i agafant la vegada que més vot ha tret els partits, diguéssim, que apel·lat...
Defensors
de la independència. Posem 2 milions de persones, però som 5,5 milions. Llavors, que
el cens electoral,
el cens
sí,
electoral,
ja l'hem entès.
No els 7 milions de ciutadans, però el cens electoral.
Sí.
Que una idea, un anhel, un somni sumament legítim d'una minoria s'imposi amb una majoria... Amb aquests termes, jo el que pregunto, i m'agradaria si tingués al president, en Junqueras, i al govern, i ara què? És a dir, ara què? El que sí que sabem és que ara tots tenim molta por del 155. Evidentment, jo no volia que s'apliqués, però s'aplicarà. S'aplicarà perquè ens han saltat la llei, el 155 és per qüestions d'il·legalitats o quan atentes a l'interès general. Molt bé. Una part és aquesta, por a com aplicarà el 155. Però jo pregunto, i ara què? Realment la gent creu, o vosaltres creieu, o el govern i els partits creieu que ja som independents? I ara això ja ens ho reconeixen internacionalment? Vull dir, ja, ara què? Sí. A part d'haver passat el conflicte al carrer. Perquè sí s'ha passat amb una part de la societat, una part de la il·lusió, però el conflicte també.
Sí, que diu el senyor Florido aquí.
Sí, per... Primer vull dir que... quan apel·lem al diàleg, jo que crec que em sembla ser que el president Puigdemont ho ha demanat repetidament, fins i tot ha tingut alguna crítica interna perquè doncs, va donar aquest temps per arribar abans de la declaració formal d'independència que pogués haver aquest procés de diàleg, però és que estem posant i fem equivalents dos poders que no són equivalents. Un poder que té totes les eines d'un estat que fins i tot empresona persones i membres de la societat civil contra un altre govern que el que intenta és que doncs, no et tirin a sobre tota aquesta maquinària legal i feta a mida d'una majoria espanyola que no té per res en compte la minoria catalana dins de l'estat espanyol. I arribem a aquest procés on una majoria de catalans tenen un projecte polític que no ha tingut manera de vehicular-ho de cap altra manera. La responsabilitat de l'estat espanyol és total i absoluta en el fet de no haver sabut ni volgut vehicular una demanda política. La Gran Bretanya, ho he dit abans, sí que ho va saber fer i va permetre als escocesos, no tenien reflectit enlloc, no tenen ni constitució a la Gran Bretanya, per tant, no era una cosa que es plantegés com a possible.
Això potser ho va fer més fàcil.
Però com que era un anhel polític de les persones, dels ciutadans, la Gran Bretanya va acceptar que això s'havia de poder fer. I aleshores jo entenc que aquí passa, i ha passat, és que com que Espanya no ha volgut vehicular-ho això de cap de les maneres, Catalunya ho ha fet com ha pogut. I, de fet, jo també estaria d'acord a que això es pogués fer d'una manera pactada. I que, per tant, ja que diem si som o no majoria, que se'ns permetés fer un referèndum pactat. Perquè jo entenc que se'ns digui que potser 2 milions és sobre el cens, més o menys. Bueno, però, escolti'm, és que no hi ha un referèndum acordat per mesurar-ho. Per tant, com ho hem de mesurar? Doncs amb la majoria del Parlament que tenim avui, actualment, i amb el referèndum de l'1 d'octubre, que també hi va poder anar a votar aquí tot aquest cens.
No.
I va votar la gran absoluta majoria.
No. Senyor, a veure, jo discrepo totalment, Toni.
Discrepància per aquí.
Però no
va poder votar els que van estar atonyinats per la policia espanyola. Persones innocents que estaven allà en un col·legi electoral.
Saps el que passa? Que vosaltres...
Persones... Si això és veritat, també és veritat que hi va haver-hi molta gent que no va voler votar perquè no
considerava. Malament.
En les votacions hi ha gent que no vota, però el Brexit el va votar menys percentatge i no saben què passarà després. Han d'ara negociar de quina manera materialitzen el Brexit. I la independència s'haurà de veure també com es materialitza, això no ho nega.
Sí,
però no hi ha una qüestió que diguis has fet aquest vot i automàticament passen unes coses. Hi haurà un procés.
Perdoni, senyor
Florida. És legítim que políticament tu et manifestis què és el que tu vols com a projecte polític.
Lluís Batlló i després Joan Pallarès.
Sí, jo entenc hi ha una cosa molt important, perquè el Joan i el Toni sempre dieu, quan us considereu legitimats per fer aquest referèndum, que el Rajoy ho ha fet molt malament i que la policia ho va fer molt malament, que és evident que ho va fer molt malament. Però això, ojo, això no legitima el referèndum. I hi ha una cosa molt important a la legítima defensa, jo que sóc penalista, diguéssim, sempre es diu, una de les qüestions és que la defensa sigui proporcional. Si jo et trepitjo el peu, tu no pots matar-me, diguéssim, perquè hi hauria una desproporció. Llavors podem dir, el Rajoy ho ha fet molt malament. Sí, i tant, no ha tingut cap diàleg, estic totalment d'acord, però tu no pots fer aquest òrdago perquè el Rajoy ho hagi fet malament, o perquè la policia pegui, pensis que llavors el referèndum és legal, perquè aquest referèndum ni a Venezuela, ni al país més cutre, perdona que ho digui així, de l'Àfrica. O sigui,
que
ara
són... Reconegut,
no, ho han reconegut, i hem perdut aquí. No, és que clar, com es pot reconèixer? Però si sota els estàndards de qualsevol referèndum, ni per proporció de gent que vota. Clar, i els que no votàvem, no votàvem...
Els internacionals no han dit això.
Ah, però clar que han dit això. Tampoc els que vau portar vosaltres. No, faltaria més.
Home, van dir que hi van haver unes circumstàncies que no eren
normals.
Evidentment, la policia allà impedint que molta gent...
I que no seguia els estàndards internacionals d'un referèndum. Perquè si tu creus sincerament que aquell referèndum, més enllà de lo malament que ho va fer la policia, és legal, no. Les coses són el que són. No podem dir allò és legal, no, perquè és que no hi havia ni les proporcions.
En tot cas, el senyor Florido ha exposat les seves raons.
No, esclar.
Vostè, les seves... I, en tot cas, sí que hi ha una coincidència entre Toni Florido, m'ha semblat, i Mònica Lafuente, és que hi ha un fracàs de la política aquí. Ell ho atribueix més al govern espanyol, vostè ho comparteix més entre tots dos. Senyor Pallarès, havia donat la paraula,
sí,
i després
sí,
Mònica Lafuente,
que
el temps...
Queda amb evidència aquesta cosa que sempre l'Ignasi sempre li fa molta gràcia, no? Que jo dic, hi hagi entre independentista i separatista, no? I és de que...
Fa una mica de gràcia, si em permet.
Sí, perquè en Toni està parlant precisament d'un referèndum, no? No sé, jo no he parlat mai de referèndum. Jo parlo directament d'independència, del dret que té Catalunya autodeterminar-se, i punto.
Però autodeterminar-se vol dir també votant, no? Seria aquesta...
No necessàriament.
No necessàriament, creu
no que necessàriament.
Té aquesta dir, idea.
Ara resulta que estem parlant només de referèndum, com si fos... Aviam, hi ha altres fórmules.
Bé, com les eleccions plebiscitàries que teòricament es van fer fa 2 anys.
N'hi ha 1.000.
Bé, Mònica Lafuente, sobre el que s'ha estat dient i sobre algun aclariment...
Algun apunt, que evidentment del PP no s'esperava res, evidentment. I està clar que les estructures d'estat de l'estat espanyol són grans, són fortes, al costat del que pugui ser la Generalitat i els nostres instruments. Però el fet de que ells utilitzin desproporcionadament la policia, que hagin empresonat gent que no hi haurien d'estar... i que manipulen, no diré ni molt menys la justícia, però bueno, però els fiscals deixen molt que desitjar. Això, tot això passa. Mm. Però jo crec que llavors, arribats aquí, dius, i aquí tenim l'anhel de la independència. Perfecte. Però que aquesta situació estatal et porti aquí a cometre il·legalitats és el que no veig al fil conductor. El tenim pressa, jo crec que és el que ha fet més mal. Ningú va dir que això fos fàcil, suposo, que no teníeu en la ment que fos fàcil, evidentment. Jo no estic a la vostra pell, jo no sóc independentista. però sí, les coses s'han de treballar, s'han de... Que no ens deixaven fer, doncs pues tornar-ho a intentar. Vull dir, el que no es pot fer és, com no ens deixen, com no ens entenen, doncs pues, il·legalitats. I posem a tota Catalunya, perquè me fa gràcia, perquè parlen d'Espanya i Catalunya, no. El govern estatal, el govern de la Generalitat, perquè Espanya i Catalunya som el poble. Uns pensem una cosa i uns pensem uns altres. El que sí que està clar és que ara... I el que jo crec que vosaltres, els que ho teniu a les mans, perquè nosaltres ja hem intentat fer de ponts i hem fracassat, però com feu ara perquè tot s'entengui? Perquè la gent no arribi al conflicte. I no dic que ni per una part ni per una altra. Ara uns creuen, suposo, que estan ja en plena independència i que podran fer X coses, suposo. I uns altres diuen que no, perquè aquesta independència no és legal. Ara què fem? Amb aquest caos que hi ha al carrer, perquè existeix. Jo m'havia negat, jo crec que a l'anterior tertúlia que va venir aquí ja fa un temps, se parlava de fractura social i no m'agradava me parlar d'això. Però jo pensava, jo no he perdut cap amic, ni he perdut cap familiar. Pel futbol he vist més baralles a casa meva que per la política o amb altres amics. Però avui s'ha accelerat, com tot s'està accelerant a Catalunya, la crispació al carrer. I l'he viscut. I això és el que jo crec que uns governants havien d'haver evitat. I ni Puigdemont ni Rajoy ho han fet.
Bé, i la gran pregunta és què pot passar en les properes hores i en els propers dies. Ara hi ha Consell de Ministres ordinari i extraordinari, segons sembla, molt seguits tots dos. I teòricament el govern pot aplicar des d'aquesta mitjanit o des de demà l'article 155 amb la destitució del govern. I a més hi ha mobilitzacions anunciades, una de Societat Civil Catalana diumenge al migdia al Passeig de Gràcia de Barcelona a favor de la Unitat d'Espanya. Els seus organitzadors diuen que pot ser més, potser més massiva que no pas si no s'hagués declarat d'independència. Reprodueixo el que diuen els organitzadors.
Jo només dic que el tema de la fractura social, que és important, jo he de dir que a mi em molesta una mica, perquè és clar, jo com a independentista, quan diguem he assumit pacíficament ser dins d'Espanya, no hi havia fractura social. Resulta que quan, com a independentista, aconsegueixo assolir la independència perquè és un meu projecte polític, hi ha fractura social. Però no serà per culpa meva, perquè què estem dient? Que els independentistes són pacífics i els no independentistes són violents? O perquè jo he assumit la pertinença a Espanya pacíficament. Per què, si això canvia, hi ha d'haver fractura social? Això, primer, i després, el 155, jo... m'agradaria que... Jo entenc, Mònica, les teves paraules, però el cert és que s'aplicarà amb el vot del PSOE. El PSOE ha donat carta blanca al PP, que està en minoria. Un govern en minoria a Espanya, que hauria de ser molt feble, està tenint un poder brutal, arrossegant el PSOE a rebuf, que sembla ser no es pot desentendre d'aquesta força, amb un Ciutadanos que li dona, doncs, quasi la centralitat en el PSOE, en el PP, perdó, perquè semblen uns ultres d'ultradreta, i, per tant, aquesta suma brutal contra la legalitat catalana que es pugui crear, a mi em sembla que és molt difícil arribar a un pont i a una entesa quan amb qui t'has d'entendre si el PSOE, que podia haver tingut aquest paper, no l'ha volgut exercir. Aleshores, jo, personalment, sobre la fractura social, jo la que he vist és quan ha vingut la policia espanyola a atonyinar-nos, és quan he vist fractura, i jo no he tingut mai cap problema en parlar amb ningú sent independentista. Per què ara, si la meva opció política es concreta, ara resulta que no m'ho accepten a mi?
Potser no li accepten perquè consideren que no és aquesta la manera, potser que es podia
però,
fer una reforma
a la Constitució. És el meu projecte polític. Jo no tinc dret a tenir projecte polític.
Oh, i tant, sí.
La fractura social es produeix a totes les famílies quan els fills tenen 18 anys i parlen per boca pròpia. És normal. Mentre estaves callat, el papa i la mama no diuen res. Quan tu parles, llavors és quan hi ha les primeres discussions, aquelles de l'adolescència, amb els adolescents, que sempre... Ai, els crits, dius, quina família, si no senties mai res, i ara estan cridant. I estaven cridant doncs, perquè la noia vol sortir, vol tornar a les 12 de la nit, o perquè... Però passa senzillament això, i això és el que ha passat, és a dir, algú s'ha cregut que tenia la pàtria potestat, i punto.
Bé, algun comentari més? Ens queda un minut i mig avui en aquest mirador que compartim amb Mònica Lafuente del PSC, Toni Florido del PDeCAT i l'historiador bueno, Joan Pallarès i l'advocat Lluís Batlló.
A veure, es parla del 155 i hi ha un altre tema que pot també obrir-se, que serien les responsabilitats penals, perquè em sembla que el fiscal general de l'Estat ja ha preparat una querella. Això no... És així, diguéssim, una querella en la que està inclosa el delicte de rebel·lió. I clar, aquí què podria passar, entre altres coses? Podria passar una cosa que fa un mes és, era impensable, i és que acaben detenint el senyor Puigdemont. O sigui que...
Fa un mes no era impensable.
Fa un mes jo ho veia... Jo ho veia, francament, pues, no, bueno, és que realment aquest mes han passat tantes coses, però que vull dir que això...
Ho veia més lluny.
Això podria crear una situació pues, encara pitjor, no?
Si ens queden només segons, algun comentari?
No, només un apunt, que jo crec que la fractura i la crispació que hi ha per aquesta altra part, que dius, abans nosaltres aguantàvem a Espanya, no passava res, i ara perquè els altres se rebel·len quan ha guanyat la nostra opció, bàsicament perquè ens heu col·locat a tots fora de la legalitat. Les institucions són de tots. Clar, ara teniu majoria amb escons, heu aprofitat allò que no amb vots, però heu aprofitat aquesta conjuntura per situar-nos als 7 milions fora de la legalitat. Bé. Aquest és l'emprenyament, en tot cas, diria jo.
Hi ha moltes visions, evidentment, totes legítimes, ho hem de deixar aquí. També aclarim que avui havíem convidat representants del PP i de Ciutadans que han declinat venir, també respectable la posició, i per això hem tingut polítics i no polítics, però tots respectables.